hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time. Car phones blowing up, I'm ringing my doorbell. I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. Zoom back till I lose count.
I ara tenim amb nosaltres a Marisa Saavedra. Ella és diputada nacional d'Unides Podem. Molt bon dia, Marisa.
Molt bon dia.
El tema estrella, i Alberto Garzón, que la carn espanyola és carn de mala qualitat.
Bueno, este titular que acabes de dir és el bulo que la dreta i l'extrema dreta s'han encarregat d'estendre. Quan tenim un ministre honest, un ministre legal, un ministre que el que diu és el que diuen tots els organismes científics, que diu la comunitat internacional, que diuen els programes el programa del govern, que és que la ganaderia extensiva és de més qualitat que la carn de les macrogranges. Això és una cosa que és una evidència. Pues bueno, molts s'han encarregat, començar per el senyor Mañueco, el president de la comunitat de Castilla i León, pues han encarregat de fer un bulo, animats, bueno, se va publicar, ja se sap tot, en una web de la indústria càrnica, de les macrogranges, són fons d'inversió, que al final pues, tenen invertits en això. S'han encarregat de fer circular un bulo de que el ministre estava parlant mal de la nostra producció ramadera, quan el ministre el que ha dit és el que és una obvietat, i és que la carn de la ganaderia extensiva, de proximitat, tradicional, és de millor qualitat que la carn de les macrogranges. Això és la carn de les macrogranges, que no és tan sostenible de manera ecològicament ni tampoc socialment per a la gent treballadora, la gent del camp. Pues bueno, és el bulo que han fet córrer i han ocupat hores i hores i hores i dies i dies i setmanes. Jo vull fer notar una cosa. Durant aquest temps han ocorrit coses que són molt importants per a aquest país des que no s'hi ha parlat. Ha hagut una baixada espectacular de l'atur, podem parlar després, però bueno, és obra d'aquest govern de coalició i d'esta ministra de Treball, el que n'hi ha unes dades que són, en més de 16 anys no havia hagut una baixada de l'atur d'aquesta manera, una recuperació de llocs de treball anterior, no a la pandèmia, a la crisi anterior. Estem parlant de dades que sempre hem de millorar i hem d'avançar, sobretot en la lluita contra la temporalitat, però són dades... Però bueno, no s'està parlant d'això, no s'està parlant de que Zaplana... Pues bueno, se té més informació encara a través de la UCO, de la Guàrdia Civil, del blanquejament de milions i milions, ja són més de 16 milions d'euros estafats pel senyor Zaplana i cobrats en mordides i que ha blanquejat, que es tenien a l'estranger. Pues bueno, no se parla d'això, d'un altre dirigent del Partit Popular corrupte, no? I que no està a la presó, recordem, per motius de salut. Un altre president de la Generalitat Valenciana, bueno, tacat de corrupció. No s'ha parlat tampoc de les dades de l'excés de mortalitat de la Comunitat de Madrid, que s'ha descobert, bueno, en fi, quan han eixit les dades a la llum, resulta que en totes les comunitats ha augmentat un 20% la mortalitat en el Covid, i el doble en la Comunitat de Madrid, casualment. La comunitat que atribuïa a Iglesias la responsabilitat de la seva gestió de les residències. Bueno, i no s'ha parlat pues, de que el senyor Mañueco, que ha convocat eleccions de manera, bueno, motivacions partidistes, resulta que està... Bueno, pringar de corrupció fins a les celles, està acusat per els seus de finançament il·legal del Partit Popular en Castella i Lleó. I bueno, pues, tampoc s'ha parlat d'una notícia, tu l'has nomenat, s'ha arxivat una causa de que diuen que era finançament il·legal de Podemos, que era una falsa acusació. Parlen de cridaven a una caixa de solidaritat que tenim en Podemos, a la que aportem tots els càrrecs públics, pues bueno, han volgut dir, dient que era una comptabilitat bé i no sé quantes, han estat mesos i mesos i mesos parlant d'això, d'aquestes acusacions falses de finançament il·legal, però ara que s'ha tancat i que s'ha arxivat aquesta causa, pues no se parla, no se diu en els mitjans.
Sí, en este cas,
és una llàstima, però jo... bueno, estem ocupats parlant de bulos.
Me remitisca al tuit de Pablo Iglesias al Twitter de Pablo Iglesias, donde aquí las portadas del Mundo, ABC y La Razón, cuando lanzaron el bulo de la caja B de Podemos. Encima las portadas de hoy, cuando los tribunales han afirmado que no había caja B. El problema no es que sean periódicos de derechas, el problema es que mienten.
Claro, es una lástima. Eso para la democracia de este país no es. Eso es de alguna manera la estrategia de la ultradereta y de la derecha de despoders que nos volen en política, es, y como es digo, insulta, miente que algo queda.
Sí, el únic que ocorreix en este cas i que n'hi ha gent que entén el que estava parlant el ministre és clar, que quan parla com a ministre deuria un poc estudiar més les paraules que diu, que quan, perquè ell ja parlava a nivell personal de lo que són les macrogranges, però quan parla a nivell de ministre, com que desprestigia el producte, això és el que hi ha gent que quan baixa un poc el to i el nivell acaba fent aquesta reflexió.
Clar, és una reflexió, és molt legítima com totes, però el senyor Garzón no parlava a nivell personal, parlava com a ministre. A nivell personal va dir la portaveu del govern, que este senyor parlava pel seu compte. Ahir li van fer una entrevista i va parlar, com és normal, dient-li la veritat. I va dir una qüestió que, a més, és de perogrullo, vaig a dir-ho, perquè és que és una obvietat, com estava dient abans, i va dir que, efectivament, la carn d'una ramaderia extensiva és de millor qualitat que la de les macrogranges. Això no és un comentari d'ell. Sí, no, és una, que... no denigra, no, perdó, claro, si a la ganaderia. De fet, ell el que va dir va valorar, fixem-nos, va valorar la ganaderia de bona qualitat que tenim així, la carn de bona qualitat, però va dir que el tema de les macrogranges, com està passant en tota Europa, se té que controlar perquè, efectivament, aquesta carn no és de la mateixa qualitat, és més contaminant i maltrata el sector ramader.
Sí, quan veiem les imatges d'aquestes macrogranges, tot el món ens tirem un poc les mans al cap. El que ocorreix és que també n'hi ha un sector de la població que el que pensa és, si vostè és ministre, el que té que fer és treballar aquesta llei que ha permitit que no estiguin aquestes macrogranges. Sí,
sí. Home, Unides Podem efectivament estem treballant en això. Ahí tenim un compromís, però no del ministeri, del. És un compromís de govern. En l'agenda 2030 està marcat, però és que a més en el programa este d'Espanya 2050 que va presentar el presidente Sánchez, defensant això mateix que diu avui el ministre, se marca una línia de treball en aquest sentit. I, de fet, el ministeri ha fet, en este temps, en el que va de legislatura, ha treballat les normatives per al tema de facilitar la comercialització, que es diu a curt, de més proximitat, per facilitar que la gent de la ramaderia, de l'agricultura, del sector primari, puga vendre productes de proximitat sense tantes barreres. Vull dir, jo que hi ha molta feina feta i molta per fer, sí. Però efectivament aquí caldria un... Jo he parlat amb gent del sector de la ramaderia, que s'han dirigit a mi, clar, me contaven de les dificultats, som absolutament conscients i fa falta un debat sossegat i seré en aquest país sobre la qüestió del sector primari tan maltratat durant anys i anys i sobretot en una ramaderia que bàsicament, perquè a les nostres comarques, no oblidem, no és ni l'extrema de la... de la ganaderia extensiva, que anà desapareixent, per desgràcia, i caldria recuperar, ni tampoc de macrogranges. Són granges xicotetes i mitjanes, que en molts casos han anat tancant.
I familiars.
Claro, que majoritàriament han anat tancant, justament també per la pressió d'aquestes macrogranges. Este un comerç, estem parlant d'un sistema de comerç que és absolutament boig, inhumà, i poc saludable, clar. I estem parlant de ramaders, jo conec la situació de molta gent que té en explotacions mitjanes, se veuen endeutades perquè el mercat i uns preus baixos i una bombolla d'exportació a Xina, que té peste porcina, resulta que els obliga a endeutar-se i a tindre cada vegada més caps de ganado, per exportar. Però aquesta és una bombolla, això no és una... Els obliga, quan passi la bombolla aquesta, se quedaran endeutats i sense poder vendre. De manera que estem parlant d'un sistema de comerç i de comercialització absolutament boig. I d'unes polítiques que fins ara, n'hi ha que dir-ho, hem afavorit a les grans comercialitzadores, no als productors. Nosaltres què diem? Unides Podem què diu? I què diu el ministre? N'hi ha que afavorir aquesta ganaderia, l'extensiva, però també la de proximitat, la xicoteta i mitjana ramaderia, les xicotetes i mitjanes explotacions, que són les que aporten més carn de qualitat, però a més són sostenibles ecològica i també socialment. Nosaltres volem que la gent del sector puga viure d'això. I això no ocorre en una pressió de les macrogranges que baixen els preus i que fan que no puguen viure la gent que té les granges, que un diem mitjanes i xicotetes, i que té dret a viure de la seva feina, i a més ens proporciona millor carn.
No, no, sobretot el que n'hi ha que pensar és en la salut de les persones, en el benestar i, des de luego, tindre un terreny no contaminat. Això és importantíssim i mos ho estem deixant un poc de banda. No res de lo que diu el ministre, no, no és lo que tot el món volem. O sigui, realment el missatge que està, el discurs del ministre, és un discurs lògic. El que ha sigut una sorpresa és... primer com ens arriba la informació...
Bueno, i les mentides, hi ha que dir-lo, Susana, perquè si no parlem de que hi ha un bulo dient que el ministre ha dit el que no ha dit, a partir d'ahí s'han fet ríos de tinta i moltes hores de tertúlia.
Sí, quan... sobretot quan no se sent tota l'entrevista sencera. Mira, jo a voltes, així en la ràdio, ens troben aquestes coses, i és que algú ve a contestar, i jo el que li pregunto sempre, ha sentit vostè tota l'entrevista? Perquè té que sentir-la tota, perquè si traem de context algo, pot ser la persona que vinga a contestar-nos a ben bé el que aquesta persona ha dit, no? Entonces jo sempre convide a que senquen tota l'entrevista, que és per allò que després el ministre sí que parla, sí que transcriu tota l'entrevista, i el que se para a llegir-la se dona compte de que sí que és veritat que el que s'havia tret era de forma malintencionada.
Absolutament malintencionada, va ser en una web del lobby de les càrniques, que són fons d'inversió que tenen les macrogranges contaminants, i en tota la mala intenció. I no oblidem que el primer que va llançar el bulo i que va utilitzar aquesta informació en la seva campanya electoral va ser el senyor Mañueco, un senyor que en la seva mateixa comunitat autònoma han fet moratòries a les macrogranges, i un senyor que ara mateix està acusat de corrupció, però no s'està parlant de la seva corrupció, s'està parlant de lo que ell diu que va dir el senyor Garzón. De manera que este senyor, que no obliden que el ministre Garzón alabava la ganaderia extensiva que tenen, justet va anomenar la seva comunitat autònoma, i este senyor se va dedicar a estendre un bulo per tal de crear, d'intoxicar. Estem acostumats, per desgràcia, a la dreta del nostre país, jo dic abans, temes dels que no s'ha parlat, que són importantíssims per al país. La política està per resoldre problemes, no per crear-los. Però així tenim a gent que s'encarrega d'armar soroll, 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 intoxicar, perquè se parle d'algo que algú no ha dit, i mentrestant no se parle de coses importants ni se fa una reflexió sossegada sobre un tema que és important per al nostre país, que és la ramaderia, i com fer que siga sostenible ecològica i socialment.
Sí, però jo penso a voltes que quan aquestes coses se fan d'aquestes formes intencionades, a lo millor per allò de que ni es gar ruido i no sé si caben bé el que se té que sentir, a lo millor sí que tot el món s'ha fet un poc un examen de consciència i ha pensat si la car que compra és la car que hauria comprar, perquè al final tots tenim la nostra pròpia parcel·la i decidim per on volem anar. O sigui que no és tan difícil escoltar el missatge, i cada un té que quedar-se en el missatge que considera que és el més adequat per a la supervivència d'aquest planeta. I li dic això perquè si ja està pensant en colonitzar altres planetes, per favor, cuidem el que tenim, no?
Clar. Estem parlant d'un problema molt seriós. Este problema de esta qüestió de les macrogranges és un problema a tot el món i a tota Europa. I n'hi ha una determinació a tota Europa de limitar-les. I ens trobem a dirigents, és una cosa molt cridanera. Estos dies hem vist, com diríem, és realment una representació del que no té que ser la política, no? I trobem a dirigents que fa dos dies estaven reivindicant efectivament el no a les macrogranges, se té que posar límit, i estaven dient en la seva comunitat una moratòria a les macrogranges, dirigents del PP, com el de Daimiel, dient no volem una macrogranja en el nostre terme perquè contamina,
claro,
però la volem en el del costat, o no volem. Estem parlant d'unes incongruències que deixa molt clar que quan n'hi ha dirigents polítics que no se dediquen a solucionar problemes, sinó a generar-los, a fer el politiquerío, que això és molt greu.
Si parlem de coses més properes, podem parlar de la caravana que va tindre lloc dissabte de la Mat, on vostè va estar. Ens agradaria que ens contara el que vostè va veure allí.
Sí, doncs vas veure una mobilització popular, de molta gent afectada, i que vol... que a més que de manera molt responsable i en sintonia en la situació que tenim d'emergència climàtica planteja que hem de fer possible un altre model energètic, I això depèn de les autoritats, evidentment.
Però dones compte que sí. Hi havia, n'hi ha tres alcaldes implicats i cada un és d'un partit polític. Veu com al final, si hi ha un bon fi, si s'arriben a posar d'acord dels polítics?
Claro, és que la qüestió és la següent. Aquí se parla de... Són unes autopistes elèctriques que van a fer, diguem-lo clar, una destrossa a les comarques de l'interior.
Claro.
Unes comarques que tenen dret al seu futur, al seu desenvolupament agrícola, turístic, econòmic, i que tot això es veurà truncat en unes autopistes elèctriques que es fan al servei de qui? Al servei d'uns altres, que sí? I al servei d'unes grans empreses que fan negoci. Al final estem... El que el model energètic... Tenim que caminar per responsabilitat.
Sí, sí.
Ja no, per, disculpa, no només per aquests pobles que són afectats i per les nostres comarques. Estem en una situació d'emergència climàtica i tenim que caminar cap a un altre model energètic,
claro.
Que ha de ser, que té que veure del consum, però també que té que veure en una manera de producció més descentralitzada. I sobretot, nosaltres diem, comptant en la població afectada. El que no pot ser és que en l'interior de Castelló, que tenim un problema important de despoblament, com en altres zones del país, resulta que només que se compte pa vertederos, per a abocadors de productes tòxics, per a posar macrogranxes, per a posar que grans autopistes elèctriques per beneficiar a qui té els serveis.
I cada vegada se buidaran més aquestes poblacions, perquè jo pensava, el que és beneficiari de totes aquestes coses utilitzant aquestes zones més despoblades, el hauria d'estar un any i dia abans vivint allí.
Clar.
És que se beneficien que estigueren un anyet, només es deixarien un anyet. Ja no dic que se quedaren tota la seva vida, la resta de la seva vida com se queda la gent que està allí vivint.
Sense els recursos que necessiten. Parlem d'un món de la ruralitat interior, jo estic molt en contacte amb ells i han tingut iniciatives parlamentàries, perquè és un món de gent que no obliden que paguen els mateixos impostos que tu i que jo, que vivim a la Plana Baixa, i que no tenen els mateixos recursos, ni sanitaris, ni educatiu, ni de transport. Estem parlant de gent que vol tindre un nivell de vida adequat i poder viure als seus pobles.
Vol tindre el nivell de vida que s'està pagant, ni més ni menys, el que s'està pagant. Vol tindre el nivell de vida que s'està pagant els de l'interior, també.
Clar, i el que tenen dret per un dret de ciutadania, de manera que el que no poden fer és carregar los adés en grans infraestructures horribles que se carreguen el territori per tindre nosaltres millors serveis.
Com tenim el tema de Vinaròs, la coalició de Vinaròs?
Bueno, jo... En aquest moment no puc dir molta cosa, però sí que m'arriba per els companys de Toixón Vinaròs que la cosa està reconduint-se en diàleg en el Partit Socialista i sembla que tindrà una bona... parlat este matí en alguns companys, tindrà... Sembla ser que una solució raonable. No puc dir més, tampoc ho dic. Ja a nivell local difondran i... Deixaran clares quines són les condicions, però sembla que tindrà una solució raonable i per a que puga continuar la coalició de govern, que és el que tots volíem, o per lo menos nosaltres.
En este cas, Anna Fibla, que és la persona afectada, la persona que li fa ni ser real tan desagradable, de l'amic invisible, ella deia que no passaria perquè no hi haguera una represàlia important sobre esta persona que li havia fet, este regidor que li havia fet el regal, però que, bueno, que en principi ells no tindrien una alternativa. No sé si al final decidiran seguir governant en coalició.
Sí, ja dic que jo no voldria avançar al que facin públic a nivell local, però sembla que hi haurà una solució raonable i que satisfarà aquest desig que, bueno, com tu dius, era el que estaven demanant és la dimissió d'un regidor que va fer un xest que va ser un despreci absolut a la regidora, això està clar.
En este
de manera
cas...
que se sabrà, sembla que pròximament, i sobretot la qüestió positiva és que se podrà continuar en la tasca de govern de coalició, que és el que se volia des de la nostra força política.
Clar, perquè sempre anem el mateix. En este cas era el regidor d'Urbanisme, José Chaler, que és del Partit Socialista, i era a la consellera de Cultura, Anna Fibla, que és tots i totes són Vinaròs. En este cas ella bueno, trencaria en la coalició, però si se trenca la coalició per part de tots i totes són Vinaròs, estan deixant al municipi sense el que li van donar al partit per a poder, els vots que li van donar, clar, els deixen d'alguna manera de costat. i claro, tampoc sí. És just per a la gent que ha votat per a ells.
No, no, des de l'inici del tot nosaltres estàvem dient, i els companys de Tots i Totes Som Vinaròs, que la intenció era continuar en l'acord de govern. Uh-huh. Ningú té més interès que nosaltres, anem a dir, en el tema de continuar en aquesta coalició de govern, en l'equip de govern, i fent polítiques en benefici de la població. Però, claro, en tot govern de coalició, igual que quan abans parlàvem uh-huh. del nivell estatal, se requereix un mínim de maneres de funcionar i un mínim de respecte. Jo crec que tot el món que ha sabut del cas del que parlem entén que és una falta de respecte de tal calibre que no se pot assumir el que un regidor trate d'esta manera a una companya, no és una amiga d'ell, és una companya de l'equip de l'equip de govern, de manera que el que se vol és la dimissió d'este senyor, perquè en aquestes maneres evidentment no se pot treballar, no se vol abandonar la coalició, el que se vol és que se prengui alguna solució per a que este senyor no continue, perquè no se pot continuar treballant de manera com diríem, correcta ni de manera educada i assenyada en una persona que té este tipus de comportaments absolutament cívics, anem a dir com a mínim. No?
El Partit Popular de Vinaròs argumentava i deia que aquesta coalició, que era impossible seguir governant, considerem, o almenys el que la gent diu popularment és, l'opinió de la gent és si continuen la coalició i que facin o aparten a aquella persona que no complís les normes dins d'una coalició, no?
Esta és la qüestió. Bueno. Se vol continuar treballant per responsabilitat, ara bé, complint aquests mínims de correcció en el tracte entre els socis de govern. Jo crec que és una qüestió que se pot plantejar.
Marisa Saavedra, diputada nacional, ens ha agradat molt que hagi vingut, ens ha aclarit diversos punts. D'allà, d'on vostè està habitualment, que és el Congrés dels Diputats i els que els interessa, i també d'ací, perquè no oblidem que vostè se'n va allà per dir el que necessita la gent d'ací.
Bueno, jo soc diputada per Castelló i represento a la població d'aquestes comarques, que és la que m'ha votat, i jo intento traslladar, des de luego allà al Congrés, pues les problemàtiques, les situacions, però nosaltres, sobretot, jo vull una miqueta, si vols acabar en aquest missatge, creiem en la política per solucionar problemes, per solventar problemes i per a millorar la vida de la gent. N'hi ha molts polítics i polítiques que se dediquen a embrutar, a intoxicar, a mentir i ho miren de manera partidista. Nosaltres el que treballem és i pensem que la política té que ser per a resoldre problemes, no per a crear-los.
Moltes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vostè.
Cause I'm just holding on for tonight, on for tonight. Sun is up, I'm a mess, gotta get out now.